claríssimes que havia demanat el Partit Popular. Nosaltres ho deixem aquí i tornem demà. Que vagi bé.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Bona nit, benvinguts al Tu Diràs. És dilluns, 19 de desembre del 2022, l'endemà que l'Argentina es proclamés campiona del món.
El Mundial de Qatar es juga a RAC1.
Escolta, Ferrus, ja està, no? Ja no juga, no? Ja, el podem matar, no, ja? Aquesta? Aquesta ens agrada més, i agrada més a tots els argentins. La cançó de Muchachos, de la Mosca Tsetse, que s'ha fet famosa arreu del món i que s'ha cantat moltíssim aquí a Barcelona, també al Latin Palace, en aquest local que ha estat l'epicentre dels argentins que vivien a Catalunya, fins i tot que vivien en algun punt de l'estat espanyol o d'Europa i que s'han acostat a Barcelona a viure aquests dies en comunió aquest títol que ha acabat aconseguint l'Argentina. Estem pendents a aquesta hora de l'avió dels campions del món que està sobrevolant l'Atlàntic i té previst arribar aquesta matinada a Buenos Aires, matí a Barcelona. En l'hora del basté està previst que arribi aquest avió dels campions de l'Argentina. Cap a les 6 del matí, hora catalana, està previst que arribi aquest avió dels campions que transporta la selecció argentina i el títol aconseguit ahir contra França. I avui volem començar el programa amb un dels argentins que ha viscut aquest títol aquí a Barcelona, en aquesta famosa sala del Front Marítim que es diu Latin Palace. És el Gerardo.
Hola, buenas noches.
Hola, Gerardo, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Tot bé?
Súper.
¿Recuperat super. Ya?
Más o menos, estoy en eso.
¿Sí?
Estoy en eso, pero mejor que ayer.
Ha estat una celebració increïble, ¿no? A Barcelona. Uah.
Sí. Barcelona es una ciudad que siempre se nos prestó y nos acogió. Buah, increíble. Ayer fue nuestro... Todavía no lo miramos y seguimos viendo fotos y no lo podemos creer. No lo podemos creer. Aparte lo que fue el Arco del Triunfo, fue el primer partido que jugamos, que creo que soy un miércoles, el sábado, en el Latin Palace, había que sacar a la gente rápido, me dice el dueño. Hay que sacar a la gente rápido. Y digo, ¿y cómo hacemos? Porque la gente, si ganamos, no se va a querer ir, pero ni que le tiremos agua. A ver qué inventamos. Y digo, agarramos y vamos todos con una caravana hacia el Arco del Triunfo. Y miraren.
I aquesta va ser la idea, i ara es va acabar celebrant tot, eh?
Buah.
El nostre home al Latin Palace ha estat... Bé, primer l'Àlex Massana i després el Roger Saperes van venir, eh? Hola, Saperes.
Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Bona nit.
El reconeixes?
Sí, clar.
Ens hem vist uns quants cops, he anat a buscar Gerardo, al final de cada partit a parlar amb ell.
Escolta, en moltes ciutats del món ha estat increïble l'Argentina, no? Hi ha seguidors de l'Argentina a tot el món. Però a Barcelona, jo no sé si us ho esperàveu, d'alguna manera.
No, tanto no. No tanto. Pero nosotros, como nosotros los mundiales los venimos haciendo, y esto como va creciendo por cada mundial, así que no esperábamos tanto, pero esperábamos tanta gente.
¿Cuánta gent pot haver passat pel Latin Palace, pel Front Marítim de Barcelona?
No quiero decir una cosa y meter en problema al dueño de la discoteca, pero yo creo que la gente que tiene la discoteca habilitada para que entre 1.500, pero bueno, 1.500, 2.000, el Latin, otras 2.000 y pico, el Pachá, y otras casi, no te quiero mentir, 500 en el Carpe Diem, y hay unas 300 en el Bestial. Clar. Había gente por todos lados.
Claro, o sigui, veu anar ampliant del Latin Palace a diversos locals allà del Front Marítim que també depenien de vosaltres, vull dir, eren acords que arribaven a vosaltres.
Exacto, la gente que no podía entrar por H o por B porque no habían sacado la entrada, lo íbamos mandando...
Sí, estem parlant de prop de 6.000 persones mobilitzades per veure els partits de l'Argentina en aquella zona. Però, Gerardo, la història, quan comenceu a pensar on veurem els partits, quina és la història?
Bueno, esto empieza hace como 6 o 7 meses atrás. ¿Qué hacemos? Porque la oveja negra, donde lo hacíamos nosotros, no quería saber más nada de nosotros, ya no quería saber más nada. Entonces dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Un soñador de nuestro grupo, teníamos... que quería alquilar un estadio.
Un estadio, ¿eh?
Claro, un estadio de fútbol, y hacemos eso. Vale, pim, pam, pum, trabas. Solo conseguíamos trabas.
Queríamos... ¿Tenía alguna opción, Gerardo, de
no,
estadio?
Nada. No, la opción que fue al final, que era el de Badalona.
El sí. Olympic.
El Olympic, pero 35.000 euros solo alquilarlo un partido. O sea, 35.000 euros por partido.
I, no, i, perdona, no, clar, això s'hauria de mirar si coincidia amb partit de la penya, no? Si s'hagués fet allà, Edic.
Claro, 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 no, pero justo se daba todo.
Ah, no, pues ya había partido.
Si no, no tenían partido, no tenían ni recital, no había nada. Entonces se daba todo. Pero había que jugar con los 35.000 euros por partido. Y yo era, porque ahora me di cuenta que no se puede hacer sin cobrar una entrada, de que no quería cobrar una entrada. Para mí era que venga la gente gratis a alentar a la selección, no pagar una entrada. Pero es algo imposible. Y más poniendo 35.000 euros solo de alquiler. Después más los gastos de sonido, pantalla...
Clar, havies de muntar pantalles, al bar, suposo, no? Fer tots els permisos amb l'Ajuntament, que això era un dineral. Clar, s'hauria pogut fer a l'Olímpic de Badalona, era una de les opcions. Es va acabar fent al Latin Palace.
Imagina't.
Però, a ver, ahora que lo está escuchando mucha gente, estamos abiertos para el próximo Mundial, el que se quiera contactar con nosotros para hacer algo así.
Perquè vosaltres sou, exactament, per la gent que ens escolti, sou la filial...
La filial argentina en Barcelona.
Filial argentina a Barcelona. Això és com una penya, diguem-ho així, no?
Sí. Donde nos juntamos todas las peñas, digamos, el Boca, el River, el Racing, el Independiente, todas las peñas de fútbol de Argentina, a todos por Argentina.
¿Pero esteu reconeguts per la AFA o per algun organisme?
No. Esto lo inventamos nosotros, que nosotros somos la filial de River, nosotros somos de la filial de River, lo inventamos nosotros para el primer mundial, hace tres mundiales atrás o dos mundiales atrás, de que se nos ocurrió de ver el mundial todos juntos. ¿Cómo le ponemos de nombre? Argentina, filial. Listo, filial Argentina.
Una cosa que em sembla interessant de la que deia el Gerardo i que m'ha destacat més d'una persona, Gerardo, que és que a vegades al futbol, no, hi ha aficions que no es poden veure. En canvi, aquest Mundial d'Argentina, tu veies allà gent d'Independiente, de Racing, de tots els equips units
Unido
per aquest Mundial i per aquesta selecció.
Sí,
no?
Por la selección, gente de Boca, alentando conjunto a la gente de River. No hay un problema, no hubo un incidente con tantos argentinos y tanta gente que cualquier roce puede
Porque
ser...
Porque de fet hi havia els bombos de diferents equips.
De todos los equipos, de todas las
peñas.
Menos de Boca, Boca no vino.
Es la...
Pero bueno.
La resta d'equip sí, estàveu allà tranquil·lament convivint. Sí.
No, i ara la celebració de demà a Buenos Aires, n'estareu pendents demà?
Bueno, yo ya desde aquí hice todo lo posible.
¿Por qué? ¿Sabes qué pasa? Que podríeu obrir el Latin Palace per seguir en directe per televisió la celebració a Buenos Aires.
Yo ya está. Para mí ya está, hicimos, ya está. Fue un desgaste físico, mental, que parece una tontería. Si vos abrís un bar y pones cuatro pantallas, pero no, tiene un montón de gente atrás, que tengo acá un papelito para mandarle el agradecimiento a todos los chicos que nos dieron una mano. Pero es mucho, mucho trabajo todos los días, que se nos rompe una pantalla conseguir que el pan, que la comida... un lío.
Sobre això del Latin Palace, només dues coses. Tinc la sensació que hi ha molta gent que després d'aquest mes ho trobarà a faltar, Gerardo, no? El anar al Latin Palace, el veure els partits, l'ajuntar-se allà... Jo sóc un d'ells.
Sí.
Perquè jo deia, aquí el següent partit vaig jo. Jo m'ho demanava per anar-hi perquè, hòstia, era un ambient molt xulo per veure futbol. I més si no ets argentino o has viscut com ho viviu vosaltres, no? Era una cosa...
Sí, sí, sí.
Tremenda.
Ahora vamos a ver si vamos a hacer fiestas argentinas o alguna cosa. A ver qué sale. Pero bueno, eso está en el futuro. Viste cuánto el mundo está queriendo ver el coso, pero bueno.
Exacte, n'estarem pendents. I l'altre era, dels partits que ha jugat allà a Argentina, tu quants n'has vist?
Ni uno. Hoy vi un poquito de Francia.
¿No los has visto?
No, el tercer gol creo que lo que hace Francia por penal. Recién me acabo de enterar que estaba preparando las camisetas que les traje de regalo.
Sí, és veritat, que ens ha portat unes samarretes precioses de record, de l'Argentina, amb la bandera de Catalunya, amb la senyera, i l'escut de l'AFA. Tiene dos estrellas, le falta una, le pintaremos
sí,
la tercera.
Sí, sí, no llegamos.
L'escudo,
no llegamos
a la tercera estrella. Vale.
No llegamos a hacerla.
Eso, ¿qué vais a contar?
No, estaba...
Ay, ahora me perdí.
Estaba parrando del tema del Latin.
De que no había visto los partidos.
Vi
el tercer gol. Es que
yo siempre la entrevistaba a Gerardo y decía, Gerardo, ¿qué te ha semblat el partit? No l'he vist.
No l'he vist.
Estic amunt, avall, amb el bombo, animant o fent coses allà dins...
I quan me ponía a mirarlo era que nos hacían un gol.
Tremendo.
Bueno,
tremendo.
Molt bé. I teniu gent allà a Buenos Aires? Us ha escrit molta gent, familiars, amics de Buenos Aires?
Sí, porque hay muchos periodistas acá argentinos que sacaron fotos, que salimos todos los familiares. ¡Ay, saliste en televisión! ¡Saliste en Telecinco! ¡Saliste en Canal 7! Sí, sí, las tías, los abuelos, todos de allá.
Bueno, ¿y la celebración allá? ¿T'ha arribat o no? Porque ahí veía imatges de la plaza de l'Obelisc.
Mira, ahora mismo tenemos al Diego Justo, que fue uno de los... creadores de esto, el ideólogo, está en Argentina, así que yo creo que esta noche va a estar ahí. Me juego que va a estar ahí. Porque es el que él te decía del que quería alquilar el coso de Badalona. Oh. Así que seguro.
¿Y se han anat cap allà?
Está allá, no, pero fue por familia y por todo, pero va, seguro que está ahí.
Vale. Estem pendents nosaltres, aquesta web és sensacional, una web que es diu Flight Radar, i estem pendents del vol dels campions, sí, no?, que ha sortit de Roma amb un pèl de retard i que està previst que arribi cap a les 6 del matí a l'aeroport de Ceiza. ¿Quieres saber si hay gente ya esperando allí o no?
Mira, yo creo que sí hay. Yo creo que sí, porque el partido el otro día, el otro partido era a las 4 de la tarde y era a las 10 de la mañana y ya había gente haciendo cola, así que yo me imagino, para verlo por una pantalla, así que imagínate, para verlo una pantalla que lo podés ver en tu casa en cualquier lado, había gente haciendo cola ahí en el Antimpal, así que me imagino que con los enfermos que somos los argentinos, seguro, seguro.
Mira, ay, anem en directe. A ver. Anem en directe amb la corresponsal de RAC1 a Buenos Aires, que és la Berta Raventós, des de l'aeroport, de Ceiza. Hola, Berta.
Hola, què tal, com esteu?
Bona nit, hi ha ambient o no aquí d'argentins esperant el vol dels campions?
De moment no hi ha gaire ambient perquè l'accés a l'aeroport està tallat ara mateix. Hi ha tota una sèrie de persones que sí que han començat a aproximar-se a l'aeroport però que no poden accedir a l'aeroport com a tal perquè la policia ha tallat l'accés. Només hi pot entrar qui estigui treballant o qui hagi de viatjar. On s'està aglutinant la gent per esperar la selecció és a la seu de l'AFA, l'Associació de Futbol Argentí, que està aquí mateix a Ezeiza, que és aquest municipi molt pròxim a Buenos Aires, i allà s'està concentrant des de les 4 de la tarda moltíssima gent amb els seus cotxes, amb banderes, amb càntics, amb salts. Sembla que això no s'hagi aturat en 48 hores, aquesta energia d'ànim i d'alegria. A més, ara mateix el govern d'Argentina acaba de decretar que demà és festiu. Mira. A tot el país per poder seguir les celebracions amb la selecció. Per tant, l'alegria és majúscula perquè aquest dia festiu s'esperava que fos avui i finalment no ha estat. Per tant, molt contents també els argentins per poder gaudir d'un dia tranquil demà per poder gaudir de les festes amb la selecció.
¿Ves? Mañana festivo.
Sí, sí, eso lo había escuchado hoy. Nosotros nos gusta trabajar poco. Después lo quejamos, como no va, pero bueno.
Molt bé. Berta, perfecte. Si augmenta l'ambient en les pròximes hores, tot i que està previst que encara aterrin d'aquí a més de 6 hores, ens ho fas saber. Moltíssimes gràcies. Fins ara.
Molt bé, fins ara. Gràcies.
Berta Raventós, en directe des de l'aeroport de Ceiza, a Buenos Aires, esperant que arribi aquest avió dels campions. I, Gerardo, has vist el vídeo d'una persona pels carrers de Buenos Aires amb bicicleta?
Sí, 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 que s'escucha algo.
Absolutament buit als carrers. Sembla una pel·lícula de por, sí, no? Ell sí. Va sol durant el llançament de penals i de cop i volta amb la bicicleta i de cop i volta se sent un estallido de alegria, és un crit brutal, i comença a sortir gent, no? Com sí, dieu sí, vosaltres, sí. De la quadra,
el loco,
no?
Que loco que estamos. Hoy lo vi, hoy en la mañana, apenas me levanté, digo, bueno, no podemos estar tan loco. Esa es la avenida 9 de julio. ¿Entendés? Es una avenida súper importante, no había nadie.
No había nadie. Mira, anem a escoltar-ho. Ja sé, la imatge és brutal, la trobareu a Twitter o a les xarxes socials, però el so també, eh? Aquest és el senyor anant en bicicleta i de cop i volta com Montiel marca el penal i l'Argentina es proclama campiona.
Clar, és que això sembla el so d'un estadi.
És una borrada.
I és el so d'un carrer, d'una avinguda que va parar a l'Obelisco, que es veu de fons la imatge de l'Obelisco allà al fons. És brutal. Quina manera de sentir el futbol, Gerardo. Això no... no
és l'alegria.
Això no es pot explicar, no?
Perquè... claro, porque estas cosas te dan una alegría más cuando nosotros estamos pasando tan mal como allá ahora mismo.
Bueno, saps que avui ha pujat la borsa?
La? No.
La bolsa. Ha pujat dos punts avui, la bolsa argentina. Imagina't.
¿Por qué? Porque ganó.
Sí, sí, sí. Pues eso, pues la gente compra, vende, bueno, con la alegría, ¿no? Supongo. Bueno. Sí, sí.
La alegría para la gente es una alegría que... Y Messi se lo merecía. Mira, malo, bien, a que le guste, el que pueden decir lo que quieran. Pero esta copa tenía que ser de Messi. No podía ser de otra forma. Estaba todo dado y se dio para que Messi sea campeón. Pero le tocaba ya a este pibe darle esta alegría. Ja se puede morir tranquilo, creo, pero no puede ganar más nada. Se ganó todo, creo.
Ara que deies que treies aquest nom, Gerardo, aquí n'hem estat parlant molt, no? De l'època que estava aquí a Barcelona, que les coses li anaven bé a Barcelona, que sí. No li anaven bé a l'Argentina. que semblava, no?, que li costava, no?, fer-se sí. Amb el carinyo de la gent. Ha canviat alguna cosa respecte a Messi en els darrers anys? Ha estat la Copa Amèrica o què ha canviat?
Yo creo que la Copa Amèrica se dio, cambió todo con el escalón y este, que yo tampoco te creía que cuando empezó le tenía mucha fe. Pero no sé cómo hizo el grupo. Fue un grupo, me parece, que dejaron de ser tantas estrellas para ser más jugadores. Me parece que dejaron de ser tan Messi, el tal, Di María, sino ser más amigos, porque ahora cuando vos ves todo lo como se hablan entre ellos, dejaron de ser la estrella más ser un grupo de amigos. Y eso es lo que le faltaba más.
¿Habéis sufrido mucho o no?
Sí, claro, siempre, por eso somos argentinos. Si no hubiéramos sufrido, no seríamos argentinos.
Es que el Mundial va començar amb molts entrebancs, eh? Hubo muchos obstáculos en el camino. Mira, vamos a recordar el que li ha costat a l'Argentina guanyar aquest Mundial.
N'hem recordat, n'he buscat, he estat mirant enrere i n'he trobat fins a 5 obstacles. Pariser de l'Argentina i de Leo Messi per arribar fins a la consecució d'aquest Mundial. El primer, la derrota, primera jornada. Derrota contra l'Aràbia Saudita després de 35 partits consecutius sense perdre. Argentina ensopega en l'estrena al Mundial contra l'Aràbia Saudita.
Encara el 2 seria el xut!
Sí, que este grupo no lo va a dejar tirado y vamos a ir a buscar los dos partidos.
A mí me sembla una de las mejores declaraciones de aquel Mundial, ¿eh? Después de aquella ensopegada, la de Messi dient Gerardo, sí, que estiguin tranquils, que no els deixarem tirats.
Pero
¿no?
Eso fue un golpe, un cachetazo así por soberbio también. Como venía, todo el mundo lo daba por ganado este partido.
Sí, sí.
Ni lo habíamos jugado.
Sí, sí.
Ni lo habíamos jugado. ¿Cuánto le vamos a meter? O sea, 6, 5, 4, lo ganamos. Mira el cachetazo que nos pegaron.
A lo mejor van a ver.
Però
van a ver, no? A lo mejor va ser el punt d'inflexió,
exacto,
no?
Exacto,
hi havia molta gent que deia, com Espanya, que sí, va perdre sí. contra Suïssa en la primera jornada i va ser campiona. Doncs, pap, li va passar finalment el mateix
I Espanya jugó bien, eso mire el partido, jugó muy bien, pero bueno.
El 2010 li va passar a Espanya, ara li ha passat també a l'Argentina, que després d'aquella ensopegada, però es veia abocada a guanyar els partits contra Mèxic i Polònia, també d'aquesta fase de grups, contra la Tri... L'albiceleste pateix, Gerardo, i com pateix durant 65 minuts, fins que apareix qui? El de sempre.
Té la pilota Di María, Di María la posa per Messi, Messi a la frontal de l'àrea, el xuta Messi! Oh! Oh! Gol!
Habría que tener un poco más de... sentido común y pensar que es solo un partido de fútbol. No sé, yo ahora recibo un mensaje de mi hermano que se había ido al campo llorando, que no había escuchado el partido y es no puede ser.
Deia Scaloni aquesta frase, Pariser i Gerardo, ho recordareu, quan hi ha imatges a la banqueta de Pablo Aimar desesperat,
plorant,
pràcticament
sí,
plorant,
sí, 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 plorant, plorant,
quan marca Leo Messi aquell gol contra Mèxic, que era tan i tan important, no? I Scaloni després diu, ei, que només és futbol.
No.
Pero no. Es como una religión.
Exacto, no es solo fútbol. Ojalá. Ahora que pasó todo, si son no, todo lo que veníamos preparando ayer, que estábamos de las 8 de la mañana ahí trabajando, preparando todo para que todo venga, y todo para que dure 90 minutos, es como que pongas una película, porque todos, nosotros no tenemos nada que ver. Solo estamos acá poniéndolos cómodos, convidándoles cosas, pero nosotros no cortamos ni pinchamos, así que cualquier cosa que suceda, nosotros no teníamos nada que ver y estamos trabajando tanto para algo que nosotros, ni ellos saben que existimos nosotros, nadie sabe que existimos, que somos un granito de arena en un desierto. Y decíamos, ¿tanto trabajo? ¿Para qué, no? Pero bueno, es para esto, para la alegría, lo que fue anoche en el Arco del Triunfo, lo que la gente se queda grabado, porque esto te queda grabado para el próximo Mundial, para bueno, siempre.
Y pots viure 3 anys i mig... pots treure pit, no?
Pots celebrar. I com som els argentinos, viste com som.
Abans d'arribar a aquest moment i a aquestes celebracions encara hi va haver moments més complicats. Per exemple, contra Països Baixos, també, Gerardo. Argentina s'avança 0-2, gols de Molina al 35, Messi al 73 de penal. Ho té gairebé fet al minut 83, però Weghorst en fa un i en la darrera jugada falta pels Països Baixos.
Cup Miners i Gakpo són les amenaces. La passada, l'arribatada i el gol. Gol! En una jugada assajada brillant dels de Louis van Gaal, i empat el partit in extremis.
Va cap a la pilota Lautaro. Gol! Gol!
Argentina es
classifica. I aquí
classifica.
Sí que es va classificar pels quarts de final contra Croàcia. No sé si tu, com que no els veies, Gerardo, no sé si tu detectaves aquests moments pels silencis que es feien a Latin Palace.
Els penales, aquest, sí, sí, sí.
I
sí.
Aquest dels Països Baixos, que hi ha la falta just abans.
No, 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 m'enteré que després a l'Argentina també le dieron con un caño a l'Argentina, que era una falta de respeto de com lo habían tratado los argentinos a los holandeses. Nadie vio cómo trataron los holandeses a los argentinos. Eso es que cuando le pone las orejas así, que sí, le hace el Messi, sí. ¿Por qué fue? Es que dice una falta de respeto. No, no, no. Es que el argentino venimos comiendo muchas cosas y bueno, explotó. Pero hey, los jugadores, cuando estaban esperando en la raya del penal, dice que hasta lo escupían los holandeses. Y bueno, eso es lo que. Y el bobo. Para mí fue muy, muy, muy poco lo que le dijo.
La frase de Messi, ¿no? Que mirá, bobo, ¿no?
Exactamente.
Al latín, París, había samarretas.
Este tengo acá una dedicatoria para ella.
A ver, va, dedica, sí.
Sí, ¿para quién la dedicación
está? Ahora iremos a los últimos obstáculos de... a los últimos obstáculos de Argentina en la final. Que eran los últimos obstáculos.
No. Ustedes como esta radio la escuchan, pero por toda España... Es para mandarle un mensaje
por
todo el mundo, claro, también. Si estás en Argentina también. Por Argentina también. No, para dedicarle a la gente de Madrid que habló tan mal de la selección, al Roncedo, que le decirle, anda para allá, bobo. Anda para allá.
¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo.
Molt bé. Va, i l'últim obstacle de l'Argentina?
Doncs vinga, anem amb la... Estem ja a la final, va ser contra França, l'empat d'Mbappé. Increïble, però cert, la final per Argentina semblava plàcida, l'albiceleste s'avança amb gols de Messi, de penal al 23 i de Di Maria al 36, tot tranquil, tot plàcid, semblava que Argentina seria campiona gairebé sense despentinar-se, però a 10 minuts pel final tot gira com un mitjó.
Ataca Argentina, Mbappé, gol! Gol! Atacava França i Mbappé, gol! En 2 minuts... França ha empatat una final que semblava perduda. Impressionant la reacció dels francesos.
I el partit se'n va a la pròrroga. Primera part de la pròrroga, res. Segona part de la pròrroga, sembla que res. Fins que a l'últim instant, en la darrera jugada d'aquesta pròrroga, passa això.
Pilota a l'esquena de la defensa, Kolo Muani, el Dibu acaba de salvar Argentina, Kolo Muani ha tingut el gol i l'aturada del Dibu, és descomunal.
Aquí, ara Messi... Gerardo, aquí, que el Latin Palace...
Se caía.
En silenci.
Total, porque nos salvamos. Ahí sí que nos salvamos. Otra que, ¿cómo se llamaba? El que me estoy pensando, Goico, fue la que hizo lo de los Mundial del 86, que paraba los penales.
El 90. Lo conquistamos el otro día.
Sergio Goicoechea.
Sí, hablamos con él el otro día.
Es lesiona Pumpido.
Es que se ve lesionado.
La final aquesta es alegría máxima, después hay prórroga, marca Messi, alegría máxima, hay que nos empata Mbappé, ¿no? Y luego el Dibu.
Fue un tango.
Pero al final...
Una Copa del Món en joc. Va cap a la pilota Montiel. Gol!
I aquí, tu què recordes, aquest moment? Marca Montiel i tu què recordes?
No, estava fuera.
Estava
en la casa con la gente, porque había mucha gente afuera que no pudo entrar a ninguna de las discotecas. Y pusieron una pantalla en la calle y me quedé con esa gente que me decían, vos podés estar en todos lados y estás acá. Y yo, mira, me quedo con ustedes. Y estaba la pantalla así, yo mirando para allá igual, ¿eh? Y ahí abrazando a la gente afuera de la calle.
¿Vas gaudir al Mundial en algún momento?
Sí.
¿Has disfrutado del Mundial en algún momento?
Sí, ahora mismo con ustedes no estoy disfrutando.
Vale, pero ahora ya ha pasado.
A partir de ahora no estoy disfrutando.
Pero no vas a ver
los partidos. Mañana, pasado, me siento en casa y me pongo a mirar los partidos.
Claro,
pero
claro.
Ahora ya sé más o menos que ganamos.
Sabiendo que ganan, claro, ¿no?
Puya, para ver, puya.
Esta canción.
Bueno, no, anoche cuando me fui a dormir, con esta canción en la cabeza, ya tenía todo.
Ayer entrevistamos al trombonista,
sí.
Que habían actuado a 20 cuadras del obelisco, me decía. La gente enloquecida. A 20 cuadras actuaron allí. Porque es del grupo, ¿eh?
Sí, de la mosca.
A ver, eres argentino, pero en una palabra, ¿cómo me definirías a Messi?
Ahora mismo se está transformando en un ídolo, más que en un ídolo. si sigue comportándose, que me encanta cómo se comporta con ese toque maradoniano que está teniendo ahora, va a superar a todo.
La leyenda, ¿no?
Sí, sí, porque yo soy maradoniano, a muerte. A mí Maradona es lo que es. Pero si este pibe sigue comportando y sigue haciendo esto que está haciendo, lo supera lejos. Futbolísticamente, siempre estamos hablando de futbolísticamente, sí, ¿no? Sí,
sí. Semblava molt correcte i potser s'ha deixat anar una mica, ¿no, Gerardo? Ja. Messi? És a dir, amb les declaracions que hem escoltat del Bobo, s'ha deixat anar una mica, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí, ya está grande, ya no tiene que estar quedando bien con nadie. Yo creo que ya está cansado.
I bueno, només una coseta, ¿quin és l'èxit d'aquesta cançó? ¿Por qué os arriba tan, Gerardo, esta canción?
No tengo ni idea. Esta fue una canción que inventó un chico de River, publicaron por internet.
Sí. Un profesor le cambió la letra. Es que ayer contamos un poco la historia, que es que esto es de La Mosca Sese, ¿no?
Sí.
Y luego un profesor que se llama Fernando modificó la letra para que fuera...
La Mosca era muchachos, esta noche nos emborrachamos.
Sí, sí, sí.
Y hay un profesor que modificó la letra y...
La envía a un compañero de ISE, la envió
y... Ah, y ahí donde se hizo viral. No, pero igual esta canción se canta mucho en las canchas con diferentes equipos.
Sí, sí. Y no, ayer nos contaba el trombón de La Mosca Sese que esto es una letra... Es una letra de la familia, de los amigos, ¿no? Que se la sienten mucho los argentinos
por
la letra, por lo que dice,
y
¿no?
Y dice lo de Malvinas, sí, habla de los chicos.
Habla mucho, es la historia, es el país.
Maradona, ¿sí? Es que se dio todo. Todo. Vos fijate, se murió Maradona. Es que era esta copa, ser la próxima, era esta.
Sí, la próxima esta. No estará Messi, era esta. ¿Qué harás ahora si partidos de la Argentina? ¿O qué haréis desde la filial?
No tengo ni idea. No sé. Por ahora esperar, descansar, mañana ir a comer todos juntos, abrazarnos, emborracharnos y llegar a ver un partido, aunque sea vamos a ver la final. Todo lo que no lo vimos, porque la mayoría no la vieron al partido. La mayoría no lo vio al partido.
Bueno. Esperemos que la guañe Argentina también.
Sí, esperemos que la repetición la gane.
La repetición también.
A ver, ahí vamos a dejar el suspenso por ahí. Me deja mandar unos agradecimientos,
sí, venga,
por favor.
Termínalo, sí, ey, claro.
Mando un agradecimiento a todos los chicos de la filial Argentina Barcelona, a Diego Justo, que está en Argentina, a Jorge Mendoza, a Walter Saraceno, a Mauri, a Facu, a Fumón, a Nico, a tenemos un uruguayo, ¿eh? Que está ayudándonos a nosotros, bueno. No sabe la mano que nos da, a Luru, a Diego Venencio, a Rubén de las camisetas, a Ponzi, a Raúl, a Otto, y no me acuerdo a nadie más. Bueno, un beso a todos.
A todos los que han contribuido a que esto sea un éxito, gracias. Lo del Latin Palace y la fiesta argentina aquí en Barcelona. Gerardo, muchísimas gracias por venir.
Merci.
Y mucha suerte en el futuro, que disfrutéis, que os lo habéis ganado también.
Gracias, muchísimas gracias.
Gerardo.
Una abrazada a todos los muchachos.
Tú dirás, amb Aleix Parisé.
A Microbank, el banc social de CaixaBank, fa 15 anys que impulsem petits negocis, llocs de treball i ajudem famílies amb menys recursos a tenir més oportunitats. I el més important, treballant junts per construir una societat millor. Microbank, finançament amb impacte social.
Els nostres veïns, aquell noi que no sabem com es diu perquè sempre fa servir els assortidors d'autopagament de la nostra estació Oilprix. Gràcies per fer-nos estar al dia de la tecnologia. Descobreix les històries a estacionesdeproximidad.es i troba l'estació més pròxima. Oilprix, powered by Meroil. Estacions de proximitat.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
RAC 1, Aigües de Barcelona i CaixaBank presenten És Nadal al món.
Serà insuperable.
Aquest any Nadal caurà el 23 de desembre. Amb Jordi Basté dalt l'escenari del Palau de la Música Catalana amb totes les veus de RAC 1. Un munt de convidats i moltes sorpreses. Sí, el divendres 23 de desembre al Palau de la Música Catalana per celebrar que és Nadal al món. Entrades exaudides. RAC 1. Tots som Nadal. Amb la col·laboració de Unión Suiza Joyers, Frit Ravi, Caldo Aneto, Torrons Vicenç i Previsora General.
Honestly, don't know why I'm paralyzed by your disguise. Don't call me your...
amb Aleix Pariser.
Les 11 en punt de la nit, això és el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya, després de parlar una mica amb un argentí que ha viscut en primera persona aquesta festassa que es va viure ahir a Barcelona del títol mundial. Ara obrirem la tertúlia habitual dels dilluns amb el Santi Nolla, director de Mundo Deportivo, l'Antoni Bassas i també el David Bernabéu. Abans, però, recordo que aquest dijous, just abans de les festes de Nadal, el dijous 22 de desembre, obrirem les portes del Tu diràs. Tenim la tribuna plena ja, no fa falta que envieu més correus electrònics perquè ja tenim les 20 cadires plenes de la gent que vol acompanyar-nos i viure la ràdio en directe aquest dijous. Però encara ens queda una plaça per concursar, el gran concurs del Tu diràs. Si voleu venir a participar aquest dijous també al gran concurs del Tu diràs, atenció, perquè heu d'enviar un correu a tudiras@racó.net i només per participar, gràcies a Football Emotion, podreu aconseguir grans regals. Per exemple, el finalista d'aquest dijous s'emportarà un xec regal de 50 euros per comprar-se el que vulgui a Football Emotion. I el guanyador aquest dijous del gran concurs del Tu diràs s'emportarà una samarreta de futbol, la que vulgui, de Football Emotion. I recorda, si t'agrada el futbol, Football Emotion és la teva botiga. Atenció, perquè hi ha una bona notícia, i és que aquest 30 de desembre obriran la seva tercera botiga a Barcelona, la gent de Football Emotion. Serà el centre comercial Diagonal Mar. A Football Emotion sentiràs el futbol com mai i descobriràs les millors botes, les millors samarretes, les millors equipacions per al teu club i també accessoris i tot el que necessitis per ser futbolista d'alt nivell. Football Emotion, més enllà d'una botiga de futbol.
Campiona del món, per fi!
Te debo tanto, pero tanto, que caminaré eternamente por el desierto diciendo, preguntándome cómo te lo pago y no habrá manera.
Dale campeón, dale, dale campeón, dale campeón.
Argentina, Lionel, viene abrazando la copa y acariciándola como si fuera un bebé. Argentina es el mejor del mundo.
Doncs això, un recull de les millors veus d'ahir. Hola, Bernabéu, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit, Aleix.
Bona nit. Hola, Antoni Bassas.
Bona nit.
Bona nit, benvingut. Hola, Santi Nolla. Què tal? Bona nit.
Molt bé, content.
Bé, ja tenim campió, Leo Messi. Per fi el destí ha volgut que es tanqués el cercle, d'alguna manera. Sí, no? Tu content? Sí, tu eres el que anaves amb l'Argentina. Sí. Tots a la taula, contents i satisfets.
Sí, sí.
I a més es va donar una final... Bueno, no sé si estareu d'acord. Jo, la millor que he vist a la meva vida, la final del Mundial, sens dubte, per tot el que va passar. No?
A partir, a partir del minut 78.
Clar, sobretot també això.
Perquè fins, a, fins a aquell moment...
Argentina, la primera part, va jugar molt bé.
Estarem d'acord que Argentina fa un gran partit, però passa per sobre de França. França no competeix, pràcticament, fins al 78. I, entre altres coses, pels mèrits d'Argentina, que la... Però també, bueno, no sé si ho parlarem, però vull dir, també hi ha molt de... Molt a dir del que fa Deschamps, que planteja un partit absolutament...
De la
mateixa manera que Scaloni és molt valent, el plantejament molt valent, tractant-se la final de la Copa del Món, jo crec que Deschamps fa honor a la seva... la seva tradició com a entrenador, no?
Després
i tira França molt enrere.
Després hi ha futbolistes que són immunes a qualsevol plantejament o indicació de l'entrenador. Penso, per exemple, en Ousmane Dembélé, que estic segur que aquest matí s'ha llevat i ha preguntat a quina hora és la final. O sigui,
sí, perquè no es va presentar.
Jo crec que no es va presentar, no es va assabentar de res. Jo crec que el van canviar i va dir, però això és l'entrenament o ja era la final o que ja s'ha acabat el partit, no ho sé.
El Mundial que ha fet, no?
Per això dic, o sigui, desastrós, no? I després, esclar, el minut 78 és el que passi tot a partir del minut 78 és el que fa la final encara més gran. I va començar a passar perquè jo crec que Argentina tenia benzina per 90 minuts. I ja es va veure, vull dir, no, ja no podíem més. I encara em faig creus que, el, que la pròrroga aguantessin, es posessin per davant i que ho portessin fins al minut 120 i la parada del Dibu. Perquè, és clar, tot el desgast que França no havia fet, que físicament és superior, doncs va començar a lluir en el tram final del partit. No?
El guió per això, no, Santi, és de pel·lícula, no?, de la final i del títol aconseguit per Messi, no?, al final.
Sí, jo crec que és la millor final. No recordo una final millor. El 86 no hi havia un Messi Mbappé, no? Diguéssim, a part de que hi ha més duels, no? Hi ha més reptes en aquest partit. El d'Escaloni i de Xams també m'ha semblat interessant, i jo crec que aquí va fallar tothom. Els dos van encertar, els dos, i van també fallar els dos. Són diferents, perquè va ser un partit en tres o quatre partits, no? Diguéssim, un inici d'Argentina pletòric, un canvi al minut 40 de Deschamps. És cert que Dembélé no va aparèixer, França no va aparèixer fins al minut 70, però Dembélé està fent un, està marcant a la banda a Di Maria, diguéssim, és el que li fa el penal, un penal estúpid. I segurament per veure dos o tres vegades, però diguéssim, el que sí que és veritat és que està ell defensant.
Sí.
Perquè al moment en què puja Koundé, jo crec que un dels grans protagonistes del partit és Di Maria. O sigui, aquí sí que Scaloni sorprèn totalment a Deschamps amb l'alineació de Di Maria. Di Maria molt a la banda, molt obert, i bueno, es va tornar bojos, va tornar boja a França.
L'encerta aquí, Scaloni.
I després Scaloni jo crec que no encerta i que s'equivoca al substituir a Di Maria per Acuña, que crec que és un canvi, a part de que fa els canvis tard. I, però el canvi de Di Maria per Acuña...
Di Maria va estar lesionat.
Però Di Maria venia tocat,
Sí. Bueno, ja portava uns dels tres últims partits només havia jugat 10 minuts.
Sí, però
estava físicament...
havia deixat de ser titular per culpa de molestia.
Però no semblava, és veritat que no semblava.
Físicament estava a un nivell impressionant. No vaig veure que baixés ni res, en absolut.
Però jo crec que en el cervell d'Escaloni, en aquell moment, Escaloni no pensa. És que aviam, vull dir...
Però li està dient a l'equip, heu de defensar,
El guió del 78 cap endavant és un guió fet per un geni. O sigui, no s'ha vist mai, això. És a dir, amb Messi en un equip, Mbappé en l'altre, Mbappé que no havia aparegut res posant-se l'equip a l'esquena a França en aquells moments, Messi fent el tercer gol... És a dir, i després una sensació, quan tothom tenia coll avall que Argentina guanyava fàcil 2-0, doncs el partit se li complica fins al punt que ha d'anar a la pròrroga i l'ha de guanyar els penals. És un guió espectacular. Ara, fins al 78, fins que es troba França amb aquest penal que canvia anímicament el partit, però el futbol és molt anímic.
Molt.
Tu estàs guanyant 2-0, la sensació de control absolut, i ells es posen dins del partit. Dins del partit.
Que no et diré que s'ha passejat, però que ha dominat el Mundial, està absolutament enfonsat. No creu. No. Si veies els jugadors... No, sobre totes les puntes, veies Griezmann dient però veniu a fer pressió, no?
Antoni, és que no competien. És que França fins al 78 no va competir. I es troba, perquè el futbol és així, és a dir, tu estàs guanyant 2-0 i saps que un rival amb bons jugadors, amb grans jugadors com és França, et fa un gol i es posa dintre del partit. I a partir d'allà comença la por d'Argentina, que no va tenir ni por, no va tenir ni temps de gestionar-la. Perquè en dos minuts Mbappé va fer el 2-2, no?
Argentina li va passar igual...
35 segons, crec que va ser.
Per mi és...
L'apse de temps entre
el penal
i la segona acció.
Per mi, si parlem dels entrenadors, s'equivoca bastant més de Xams que Scaloni. Scaloni, bueno, a part del canvi de Di Maria, que jo crec que l'englobo dins del concepte que he dit, jo crec que triga en refrescar l'equip. O sigui, ho fa a la pròrroga i al mig del camp d'Argentina ja portava molta estona que estava fos. Però per mi el que més s'equivoca és deixar-nos fer un plantejament impropi, sota el meu punt de vista, d'un gran equip com és França, que té grans jugadors i que no pot fer el que va fer en una final de la Copa del Món fins al minut 78, que és no competir.
Assenyalar algú al minut 40 d'una final i dir,
això
em sembla lamentable. Canvi, hòstia, és un missatge brutal.
Lamentable, sigui Dembélé o sigui qui sigui.
És tremendo.
A mi em sembla bé.
La plàstica.
Sí, però...
No, a mi em sembla bé.
Però vull dir, fes-ho abans o si no...
Jo crec que França millora amb el canvi.
Sí, millora els últims 5 minuts de la primera part.
Falten els 5 minuts, a la mitja part el canvi.
No és la primera vegada que ho fa Deschamps.
No,
o sigui, Deschamps no és la primera vegada que fa canvis al minut 40. O sigui, ell és una fórmula que fa ell i, a veure, eren jugadors senyalats, però totalment senyalats, però és que em sembla bé, perquè tu fas un plantejament, surten els jugadors, hi ha uns jugadors que són els argentins amb una pressió competitiva, una tensió competitiva brutal, i els francesos que surten a passejar.
Però absolutament.
I aleshores tu necessites... I què fa? Fa el que li va sortir en el partit d'abans, que és posar el colo, que a la primera que toca, quan el va canviar, va marcar un gol. I el Thuram per bueno, intentar tenir algú de...
I
amb aquests dos canvis França canvia i millora.
No, no, però França, fa, França canvia a partir de la mitjana de joc de la segona part.
Sí, però millora, millora ja amb aquests canvis, millora.
No, 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 França, no, França està en mans d'Argentina.
I tant que millora, el Colo és un de, és de, bueno, dels jugadors de la final,
sí,
per apuntar.
Sí, a partir del 78, quan,
no,
quan
fa el penal. Entra, no, 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 però és que... El que havien penal, fet abans...
Però és que parla de Santi, que el penal, que, el penal que comet Nico Tamendi sobre Colo Muani... no ve com a producte d'un moment en què França estigui governant el partit i estigui dominant. França durant la primera mitja hora de joc de la segona part és exactament la mateixa que la primera part. I a mi em sembla que un entrenador d'aquest nivell no té necessitat, no té necessitat d'assenyalar públicament, és a dir, pot fer els canvis al descans, faltaven 5 minuts. Sí. A França no li va reportar res aquell doble canvi fins al minu... fins al 45 de la primera.
No. No, a mi em sembla... I
sostinc que Dembélé ha fet un mundial horrible.
Perquè tens que dir a l'equip, escolta, faig un canvi...
Està perdent, té conseqüències.
Al minut 40, sí. Perquè el que esteu fent és vergonyós.
Sí, sí, tot i admetent que segur que els canvis que feia Deschamps es va fent notar a la segona part, també jo crec que coincideix amb el moment, insisteixo, en què Argentina comença ja, ja es queda sense sucre.
No,
ja
no, fallir,
i molt important en el món del futbol, quan tu ja tens una cosa i estàs molt a prop, et tornes conservador. Això els hi passa a tots. Fins i tot els més grans equips. Vull remarcar també la plasticitat, la jugada de contraatac del segon gol d'Argentina. És una maquinària de rellotgeria. És
un contraatac sensacional. Sí.
L'execució del primer gol d'Mbappé, la fotografia, és brutal. La parada de Dibu és extraordinària. La seguretat amb què Messi, que no és gaire bon llançador de penals relativament... ha anat marcant els penals, excepte... Em sembla que em va fallar un.
Contra Polònia.
El primer dia.
No, no.
Amb Aràbia Saudita, no?
Va ser?
No, contra Polònia.
No, Aràbia s'avança amb un gol.
Ah, el falla amb Polònia.
Amb Polònia.
Que, de fet, és l'únic partit que no marca.
Va marcar l'1-0, va marcar el de la tanda de penals amb molta seguretat, no? I després, una pregunta pel Santi, pregunta seriosa com a director de Diari Esportiu. Avui he vist un tuit de l'equip que no entenc.
Sí, la de que ja ben anul·lat, no?
Reclamant que haguessin hagut d'anul·lar el gol de Messi que Koundé treu ja des de dintre la porteria, perquè hi havia tot de jugadors de França que ja estaven sobre el tren de joc.
Però salten, s'han vist a les imatges després, salten, és a dir, i envaeixen, mig envaeixen el terreny de joc, al rectangle, just quan la pilota que toca Messi ja ha superat la línia.
D'acord, però a part d'això, o sigui, la decisió editorial d'un diari del prestigi de l'equip amb una final que ja està xiulada, arbitrada i guanyada per Argentina, és molt estrany, no?
No, jo crec que l'equip té una guerra especial amb el PSG, i porta un temps amb això, i amb aquesta guerra està Messi pel mig, i entre el club i l'equip, el grup de l'equip, no hi ha molt bona sintonia. I això s'ha vist durant la temporada i s'està veient també ara, no?
Perquè és que després he vist jo en el xut de Colo Muani que el Dibu atura, en l'última jugada de la pròrroga, bé, la penúltima, perquè després l'Argentina té un contraatac una mica més i marca Lautaro. Allà també França està envaient el camp. Saps? Sí. Tots els jugadors de França salten com dient, hòstia, que fem el 3-4.
Ara fem el 3-4.
És que una excusa que pràcticament...
Vull dir, és que no tenia cap sentit aquesta...
Que, per cert, a mi em sembla una bona definició de Colo Muani davant del Dibu. És a dir...
Però és millor parada.
Però és que és una parada descomunal. Mm. No, és que és una de les millors parades que jo recordo en un Mundial. És una parada...
De Ter Stegen.
Però és que...
Sí, de porter d'en Vol,
ja, no? Vaig veure-hi una presa.
Sí.
Vaig veure-hi una presa de la parada.
Era la Casillas a Holanda.
Per mi és 0-0, més difícil, sí. No, la del Dibu, sí,
és una,
no? Potser,
és una, per mi, per mi és una parada d'en Vol brutal, perquè jo vaig veure-hi una presa de darrere, una fotografia que hi ha feta des de darrere, i es veu el Dibu així extès amb els braços en creu per tapar per una possible definició paral, però és que obre les cames com una ballarina. I és llarg, el Dibu, si té una cosa, és que és llarg. És brutal, o sigui, jo crec que és una definició bona de Colo Muani. És a dir, has de decidir en decimes de segon, estàs al Mundial, tira fort, potent, tens, a baix. Ostres, el més normal és que fos gol.
M'estan dient
ningú
que
pensa.
L'Oriol Domènech, el nostre estudiant en pràctiques, em diu que fa 1,95 m. Sí, imagina't, per fer l'espagat.
Tu imagina't, tu, si el tens a 3 metres o 2 metres, com el hauria de tenir Colo Muani, a l'hora de definir, i se't posa d'aquesta manera. Jo crec que és una de les grans parades de...
Bé, és similar, evidentment, a,
de la història dels mundials.
En el moment, la de Casillas a Robben, no? Jo crec que també marca, no? Un abans
per
i un
mi,
després
per mi és millor aquesta.
Però aquesta és més difícil per mi perquè t'has d'obrir de cames, no? Casillas, evita,
la de Casillas té
menys temps per pensar. Sí. O sigui, Robben té més temps
sí,
per pensar.
Perquè correcte. té conducció.
Quan, sí.
Sí. Robben era un d'aquells que comparaven amb Messi, no? Quin és mejor, Robben o Messi, Robinho o Messi, us en recordeu? Sí. Tots els que han anat passant al costat de Messi.
Però va haver una portada.
Va ser un article del nostre amic Roberto Gómez.
I de Robinho, David, no sé si la recordes, el debut al Cádiz, la portada.
Oh, ha vuelto.
Era una de... Dios creó a Robinho.
Dios creó a Robinho i després
Pelé ha vuelto.
Només faltava que el Camavinga fallés un penal. És que clar, és que és tot...
Se'ls va ajuntar tot.
El Tchouaméni, va ser?
Tchouaméni va fallar, sí.
El de la tanda, vols dir?
Sí. No, i el Camavinga? No, Tchouaméni.
Tchouaméni, el que és el que la tira fora, no? Que està més de Madrid, sí.
Jo celebro sobretot la victòria de Messi, més enllà de que ens, jo crec que en general a tots ens feia il·lusió que amb la carrera que ha tingut podés guanyar un Mundial, perquè almenys hem acabat amb aquesta patranya, aquesta milonga que molts s'han inventat, que per ser el millor de la història s'havia de guanyar un Mundial.
Perdona, no parlis tan ràpid. Jo aquest matí he pensat, dona't un gust, va. I he anat a l'AS, al diari AS, Sabeu com obria AS? Encuesta. Quin és el millor de la història? Sí. Llavors podries triar entre 7. Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona, Ronaldo, Cristiano i Messi. I llavors et posaven els mèrits de tothom. Això l'endemà de la final d'ahir. Mm-hmm. Va. Em va recordar aquella portada del Marca de l'endemà de la inauguració dels Jocs de Messi a Indurain, no? O sigui, sí. Però bueno,
has votat o no per saber qui anava guanyant
sí,
l'aquesta?
Sí, he votat i guanyava Messi de carrer.
Però, vull dir, el fil del pecho frío de no serà nunca Maradona neix a Argentina, perquè ara el poble argentí està revolucionat, demà és la celebració i em sembla molt bé perquè ha estat un espectacle.
Però estic seguint l'avió a terra a les 6 del matí, eh? Vull dir, Basté, quan obri el món a RAC1...
Cert, Flight Radar la conec molt bé.
Sí, sí.
És d'aquelles que utilitzem a la terminal corporativa.
A les 6 i 7 minuts diu que a terra l'avió.
Sí. No, ho dic...
Del matí.
Que és bo. Bueno, no sé si és bo, però en tot cas jo crec que la nostra obligació és fer memòria. Se li va dir de tot en el seu moment a Argentina, Messi. De tot. Sí, se'l va humiliar.
Aquí jugava molt bé a Barcelona i allà.
Se'l va vilipendiar.
Se'l
va vilipendiar, va deixar la selecció uns mesos perquè estava tip i amb l'argentí que és, jo crec que diu molt del que ell va passar en aquells moments, no? I ara tothom es puja al carro de la victòria, em sembla bé. Però aquell fil es va construir allà i molts el van utilitzar aquí, especialment a la capital, eh? Antoni,
no hem pogut.
Per embadurnar els èxits de Messi al Barça, per d'alguna manera desprestigiar la seva figura... I sota aquesta excusa de... és que si no guanyo un Mundial no serà mai el millor de la història, doncs ara ja no queda ni això. I per tant, per mi particularment ja era el millor de la història, fes el que fes en aquest Mundial. No?
Sí,
ara per ells ja se'ls hi ha acabat, l'última bala que tenien.
I a més, s'hi han rebejat, perquè... recordareu que quan Cristiano va tenir problemes judicials no vam veure la fotografia de Cristiano prestant declaració quan Messi, ell i el seu pare els vam veure. No vull posar Messi en un altar, vull dir, si van incomplir Misenda, van incomplir Misenda, però no han pogut suportar mai que el millor de la història s'hagi fabricat a Barcelona, no?
La portada de Marca era un símbol bajo sospecha a tota portada de Messi quan passa això vestit al Barça. Quan va passar
Cristiano,
un destacat a baix, vestit de Portugal.
Sí, exacte, vestit de... això és molt interessant. No, semiòticament, diguéssim, és molt interessant. Aquest Mundial i aquesta final i aquestes portades que estem comentant expliquen com a Espanya tot és un Barça-Madrid. Eh? Tots els partits, fins i tot aquesta final, es llegeix en clau Barça-Madrid. I clar, acostumats a sumar més èxits i a tenir sempre el bo i millor, és que no poden, jo crec que és superior.
Si arriba a guanyar la final França amb un hat-trick d'Mbappé i la torna a perdre Messi,
bueno,
no et vull dir.
Escolta, aquesta riota...
No et vull ni dir el que haguéssim acabat
d'escoltar. La riota del Mundial, de la previsió del Tomàs Roncero, que et sembla que tots l'hem vist a la, no? O sigui, sí. és que ni una. O sigui, jugador decepción Messi, selección decepción Argentina, avui, mira, avui... campeón Brasil, mejor jugador Vinicius,
sí, va dir, màximo goleador Benzema, o sigui, pobre, però això ho va fer abans que
finalista Alemanya. O sigui,
no, jo bueno, vull disculpar, és igual, avui però... l'he sentit a la cadena SER, a Roncero, evidentment prenent-s'ho a conya, perquè això no deixa de ser un joc, vull dir...
Sí, ha reconegut, ha reconegut.
No, és passional, sí, vull dir...
Ha reconegut.
No, vull dir que el futbol és un joc, ja sé que hi ha moltes
passions... Però la seva aposta és ideològica, és madridista.
Sí, i llavors, no, és que ell avui ha reconegut a dir, pues mira...
Clar, ell va donar un gust als seus clients...
Jo vaig fer l'aposta pensant anti-Barça, vull dir, Argentina, decepció, Messi, el peor.
És el que dic, que tot es decodifica...
Ell va fer l'aposta pensant anti-Barça.
Tot es decodifica com un Barça-Madrid.
Sí, sí,
tot,
absolutament.
Fins i tot un França-Argentina, vull dir, ja està.
Absolutament. Escolta, sí, he de dir que m'ha encantat la portada de Mundo Deportivo.
Sí.
T'ho dic de veritat. Vull dir, amb aquell fons negre, Messi, el petó quan recull l'MVP, perquè és una de les
preciosa
imatges més que l'altra.
Aquí era la... Aquí hi havia que veure...
Han posat aquesta expressió, la que li feia
el
petó. Hi
havia que veure qui posava la bata, aquesta... La...
Em sembla que avui, ho repassava el Bastem, sembla que eren el Mundo, l'ABC i la Razón, que treien la foto
la bata,
i
el Marca. Aquesta,
amb la bata.
Per embrutir, per embrutir, no?
Bueno, és que jo crec que això mereix un punt. Ja, per aquest matí he sentit a John Carlin, que és descendent d'argentins, per referint-se a la bata aquesta de l'Emir com a bata de Madame de Puticlub, diguéssim. Sí, eh?
Sí, sí. Perquè, bueno, hi havia gent que ho comparava amb una lenceria.
Bueno,
amb un picardia.
Un picardia és una, bueno, és igual. Però, en tot cas, és, per mi, l'expressió de l'obscenitat d'aquest Mundial. Aquí ja n'hem parlat alguna vegada. O sigui, aquest Mundial té dues coses a dalt de tot. És l'espectacle que ens ha donat i l'emoció i el futbol que ens ha servit i l'escàndol que ja va començar el dia que Qatar se'l va comprar, aquest Mundial, que durant la disputa dels partits al Parlament Europeu s'ha infectat absolutament de corrupció de procedència qatariana, bueno, etcètera, no? I ahir ja vam arribar, jo crec, al moment culminant. Després que l'Emir s'hagués comprat un Mundial i hagués fet l'anunci de Qatar més car de la història...
A l'hivern, amb tot el que heu comportat, amb,
naturalment,
canvis de dates...
Amb un còmplice necessari, que és la FIFA, no?, que és Infantino, doncs no s'amoïni que vostè no pot recollir la copa perquè no és el capità de l'equip. Però, sap què? Posem-li la bata, no? Que em sembla que és com l'exhibició més ostentosa i més obscena de "això és meu". Això és meu, i ho he comprat, i faig el que em sembla. I aquí, jo crec que... No sé si Messi ho sabia o no ho sabia, però vaig trobar que era bastant intel·ligent que amb el trofeu de millor jugador del Mundial en braços anés a fer el petó a la bola del món aquella quan el tronjo estava posat abans que li donguessin, i així la foto ja estava feta.
Que és la Mundo Deportivo.
Perquè l'altre és esgarrar-li la foto de la seva vida. Perquè, a més, tu ja vas vestit amb la samarreta del teu equip, amb la samarreta de la selecció del teu país.
Adidas, què més t'has de posar? Com ha d'estar Adidas?
El que no sé si estava...
Li tapava el logo,
com
Adidas.
Com han d'estar els
argentins? No sé si hi ha un cop a la foto, és a dir, amb ell li donen, li posen i li entreguen la copa, no? Hi ha un cop a la foto, no sé si ell estava obligat a portar-la, un cop es fa la foto de grup i l'aixeca, o si en aquell moment ell pensa en aixecar la copa, no se'n recorda... I no
també li paga el sou al PSG, saps què et vull dir? I el PSG,
ahir vam intentar explicar el que era això. Ahir, pel que ens explica el Damià López, que era allà i que està tornant ja al nostre enviat especial de RAC1, ahir era el Dia Nacional de Qatar. Per ells, aquesta túnica, aquesta bata, digueu-li com vulgueu, és un símbol molt important en trobades del nivell.
I el que te la posa és el que et paga.
En trobades del nivell i fins i tot en casaments és un símbol de respecte i per ells és molt important. Jo puc arribar a entendre que tinguin una cultura i que aquesta túnica sigui molt important. Però això no pot deslluir un Mundial de Futbol. És a dir, un cop hagi fet la celebració, en una sala privada li poses la túnica i li fas fotos perquè la tingui l'Emir de record.
Però si havia de ser aquell moment, és que... Aviam,
l'obscenitat és aquesta.
Aquest era el moment de glòria d'Infantino. O sigui, la FIFA és el propietari del torneig i és el president de la FIFA el que dona el trofeu. A no ser que convidés a l'Emir. Però li va semblar, no, el trofeu el donaré jo, que per cert va estar caminant al costat de Messi amb el trofeu a la mà, que dius, vols marxar, que ja no és el teu moment.
Amb l'Emir
ja
també.
Ja d'una vegada. Sí. Sinó que, a més, l'altre li posa la bata a sobre. Bueno, esclar, per això et dic que és... Això és meu, ens ho hem comprat, què passa? Que és la nova manera en què es comunica el poder amb aquesta... obscenitat, no, amb aquesta... Una vegada el Raimon Ullols ha parlat d'apoteosi barroca dels diners, no? Doncs això és el que vam tenir ahir.
I perquè a partir d'ara, per exemple, el Mundial de Canadà, Mèxic i Estats Units, no sé, un barret mexicà per aixecar la copa, no?, alguna cosa així, vull dir, cadascú podria posar les seves tradicions.
T'imagines que si el Mundial d'Espanya els haguessin posat una montera de torero, no?
Vull dir que... Era el 82, clar.
De tota manera, haig de dir una cosa, he parlat ja amb diversos companys que han cobert, no sé, no ho pensant de mi, però... altres mitjans que han cobert.
Joan Jol, Ferran, sí, Martínez, la cobert...
Jo he parlat amb alguns, Paco amb Cabeza, alguns ja sí. que han vingut, o fins i tot alguns que van estar amb la selecció han vingut, i molts coincideixen en que els hi ha canviat una mica la visió que tenien de Qatar.
Ja, però perquè allà, durant el Mundial, però els hi dit, tot
còmode. Però jo els hi dit, és com a Aràbia Saudita, no? Que ens van dir que les dones anien al camp, que no hi van mai i tal... Jo també els he dit, però clar, ja són uns quants els que t'ho diuen. Aleshores, bueno, no sé si els encanten o el que sigui, o és que realment vas amb una idea molt, molt, molt... O sigui, amb el llistó molt, molt baix...
Ja, però jo crec que és una bombolla, és una bombolla
gent, sí, però és cert, el que diu el David és veritat, de la gent, dels enviats especials i de la gent que viu allà, la gent d'aquí, catalans sí, que viuen allà, que estan allà, et parlen, és el que comenta, no et parlen, o sigui, no és un règim, o sigui, no és Iran, o sigui, no s'està executant a futbolistes perquè defensen a les dones, que em sembla això absolutament brutal, això sí que em sembla absolutament brutal i denunciable, i això sí que realment és necessari que hi hagi jugadors que parlin d'això que no parlen, i la FIFA que parli d'això que no parla, diguéssim, a part dels sindicats de jugadors, que també estaria bé sentir-los de quan en quan en qüestions d'aquesta mena, no en altres qüestions molt menys...
Ahir, per exemple, a la final, sentir, jo crec que hagués estat un bon moment per tenir un detall en aquest sentit.
Sí, el que passa és que sí que és veritat que la FIFA prohibeix qualsevol d'això, però diguéssim, no necessites... O sigui, pots fer un tuit, pots fer una declaració després a zona mixta, pots fer alguna cosa d'aquestes, jo crec que pots fer.
Per cert, em deixes una cosa? Em consta que el Barça ja està al darrere d'aquest cas del condemnat a mort, i que s'han posat en contacte amb Amnistia Internacional. I Amnistia Internacional els ha dit que ells tampoc han fet cap acte públic ni cap declaració pública perquè no ho tenen confirmat al 100%.
Ahir corrien rumors que no està tan clar que l'executin.
Que el futbolista... Mm. I llavors, només explico això perquè em sembla interessant, no? Que fins i tot el Barça també està sensible amb aquest tema i em consta que s'ha posat en contacte amb Amnistia Internacional per dir, escolta, com està aquest cas? Un futbolista, què està passant? El condemnaran a mort o no? I Amnistia està una mica a veure l'esvenir, de dir, estem també nosaltres intentant esbrinar què està passant, no? Amb els condemnats a mort i si realment és un futbolista o no. Perdona, sí, digues, sobre Messi i la banda.
Sí, abundant el que deia el Toni i el David, sobretot aquesta... O sigui, jo crec que Messi ha recuperat l'ombra, no? O sigui, ell tenia l'ombra seva i de Maradona.
És bona.
I amb aquest d'això ha recuperat la seva, perquè la motxilla que ha patit Messi amb el tema Maradona ha estat injusta i tremenda i brutal, sí. Perquè no mereixia això. O sigui, al final, si tu compares, l'única comparació que pots fer entre jugadors al final són títols, no? És molt difícil, si no vas a una qüestió quantitativa, és molt difícil el poder comparar si ha estat millor un o ha estat millor l'altre, perquè en el món de les emocions i dels sentiments, cadascú tira pel dret, però diguéssim, és que Messi va guanyar el Mundial Sub-20, va guanyar els Jocs Olímpics, va guanyar la Copa Amèrica, ha guanyat 4 Champions, té 7 pilotes d'or,
11 lligues,
i era campió del món de clubs.
Ha guanyat 11 lligues i un Mundial. I un Mundial. I és que Maradona, la comparació amb Maradona, són 2 lligues amb el Nàpols.
I les pilotes d'or.
Però diguéssim, és 2 lligues amb el Nàpols i un Mundial. Però el problema és que no és ni un Mundial, perquè és guanyar a Anglaterra. Sí, el mite i l'icona de Maradona és guanyar a Anglaterra amb el tema de les Malvines, amb 2 gols, sí. Un que el VAR hagués prohibit. Aleshores, clar, això és el que crea un icona mite. Emocional
un mite.
Que, un mite emocional en el que no pot lluitar Messi. I l'argument que defensen és que no ha guanyat un Mundial i que Maradona el va guanyar sol. Messi ha guanyat un Mundial i l'ha guanyat sol. Perquè si tu agafes l'Argentina, que té excel·lents jugadors, la majoria no són titulars als seus equips. O sigui, no hi ha 3 jugadors més que diguis que són top mundials. Després d'aquest Mundial és possible que sí, que els diguis, escolta, però sí, potser que sí, però diguéssim, en el moment que surten, no. Després, per exemple, dèiem el tema d'Scaloni. Scaloni, jo crec que és un molt bon entrenador per aquesta selecció, crec que és molt bon entrenador per aquesta selecció. Maradona el va criticar moltíssim. Va dir que
sí, va dir que era pel Mundial de Motociclisme.
Que podia ser director del Mundial de Motociclisme.
Però no el Mundial de Futbol.
Sí, però diguéssim, Scaloni té un pla en el que no entrava McAllister, no entrava Enzo i no entrava Julián Álvarez, tres dels jugadors revelacions. Té la virtut de que surten i els manté. Això perquè normalment els entrenadors si no... surten i diuen, escolta, dona rendiment i els manté. I Argentina canvia totalment, també.
Millora molt.
Havia de canviar perquè, clar, de, el primer partit de Maràbia era un pecat.
I després, respecte a això que deia el Santi de Maradona, a més, jo la nit abans de la final, preparant coses, dic, tenia temps i dic...
Perdona un moment. Dos quarts a 12, és que estem molt pendents de l'actualitat, més enllà dels esports, perquè estem pendents de Madrid. Just abans que acabés el 9C, hem sabut que els magistrats del Tribunal Constitucional han acordat paralitzar la tramitació de la reforma legal que busca renovar el Tribunal Constitucional. És una cosa sense precedents, no? Tal com demanava, per cert, el Partit Popular. És una decisió, insisteixo, que no havíem vist mai, la primera vegada que el Constitucional atura una reforma que encara no s'ha aprovat. Una decisió que impedeix que dijous, per exemple, es votin aquests canvis al Senat. A Madrid n'està molt pendent un dels corresponsals de RAC1, que és el Jordi Armenteres. Hola, Armen.
Hola, Aleix, bona nit.
Què tal? Qui ha de comparèixer ara?
Doncs compareix Meritxell Batet, tercera autoritat de l'Estat, és la presidenta del Congrés dels Diputats. Tu deies, és la primera vegada a la història que el Tribunal Constitucional atura una votació, una normativa que encara no s'ha publicat al butlletí oficial de l'Estat. És tota la reforma del Codi Penal que hem anat explicant aquests últims dies, reforma del Codi Penal a través de la qual també s'ha fet aquesta modificació de majories per escollir magistrats del TC. Els dos concretament que pot escollir el Consell General del Poder Judicial i amb el qual, de fet, el govern espanyol el que pretenia era sortejar el bloqueig dels jutges conservadors que ja fa 5 mesos que estan boicotejant l'elecció. Ens han dit que Meritxell Batet seria molt puntual, passi a un minut de 11:45. És inèdit una compareixença de la presidenta del Congrés a aquesta hora per valorar una decisió del Constitucional, però clar, és que això afecta directament al Congrés dels Diputats, a les Corts Espanyoles, i això crea un conflicte sense precedents a la democràcia espanyola perquè vulnera total i absolutament la separació de poders. No hi ha precedents que per lleis espanyoles el Tribunal Constitucional ho hagi aturat. Sí que hi ha precedents en el cas de Catalunya, tot el que va passar ara fa 5 anys, i estem patents d'aquesta declaració que, insisteixo, ens havien dit que serien molt puntuals. De mica en mica van reaccionant tots els partits. De fet, tan bon punt hagi sortit Meritxell Batet que la veiem ja a la pantalla, compareix des del Saló de Passos Perduts del Congrés dels Diputats. Diem el nom perquè és el Saló més conegut del Congrés, el saló institucional més important on s'hi fan els grans actes. Paraules en directe de Meritxell Batet.
L'escoltem. De bloqueo de nuestras instituciones y de frustración del mandato constitucional de renovación de las mismas, que entraña el peligro de una potencial deslegitimación del sistema democrático. El Congreso de los Diputados conduce su funcionamiento desde la lealtad a todos los poderes del Estado y la confianza en todas sus instituciones. El Congreso de los Diputados, en el ejercicio de sus funciones, se guía siempre por el leal cumplimiento del reglamento y la Constitución española. El Congreso de los Diputados, para ejercer sus competencias, interpreta la Constitución y enmarca su actuación en su sentido posible, si bien en nuestro sistema constitucional, la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional. La resolución adoptada hoy por este Tribunal ha tenido por efecto la suspensión de un procedimiento legislativo en curso, un hecho que carece de precedentes en la historia de nuestra jurisdicción constitucional. Con la decisión conocida, se posibilita que la interrupción del ejercicio de la potestad legislativa esté al alcance de un solo diputado al interponer un recurso de amparo. Este cambio del modo de proceder seguido hasta la fecha produce una honda preocupación desde el punto de vista del correcto funcionamiento del poder legislativo y del ejercicio de sus facultades constitucionales. En el marco de las relaciones entre las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional en los últimos 40 años, no se había experimentado o contemplado la posibilidad de una actuación suspensiva del ejercicio de una función constitucional básica en una democracia, como es el debate parlamentario y la potestad legislativa, reconocida en el artículo 66 de nuestra Constitución. Nuestra norma suprema, a través de distintas previsiones, garantiza y preserva el proceso de libre formación de la voluntad de los órganos legislativos mediante el debate, la deliberación y la votación, sin interferencias. Este es un principio que ha regido siempre, hasta ahora, la convivencia de nuestro modelo de justicia constitucional con el ejercicio de la soberanía popular a través de las funciones atribuidas a las Cortes Generales. En este punto, la actuación del Congreso de los Diputados no puede ser sino una, la del cumplimiento de la decisión del Tribunal Constitucional. Y a la mayor brevedad, esperamos ser oídos y presentar ante el Tribunal nuestros argumentos para defender la autonomía parlamentaria, así como las funciones de este poder, del poder legislativo. Muchas gracias.
Una declaració molt ràpida, Aleix. Quatre conclusions, també molt ràpides. La primera, ha acabat el seu discurs anunciant aquest recurs. Recurs, entenc que primer davant el Tribunal Constitucional, i si no, després es pot anar a Europa. Ha fet referència a un article de la Constitució espanyola, que és l'article 66. Què diu l'article 66? Diu, 1. Les Corts Generals representen el poble espanyol i estan formades pel Congrés i pel Senat. 2. Les Corts Generals exerceixen la potestat legislativa de l'Estat, aproven pressupostos, controlen l'acció del govern i tenen la resta de competències que els atribueix la Constitució. I 3. Element molt important, les Corts Generals són inviolables. Per tant, les Corts Generals han de passar per sobre del poder judicial quan s'està tramitant una llei, perquè la llei del Tribunal Constitucional el que diu és que pot revisar lleis a posteriori si hi ha recursos, i els recursos tenen tota una monserga també per poder-se presentar. Per exemple, amb 15 diputats al Congrés tu pots presentar un recurs. I més enllà d'això, una frase de Meritxell Batet: potencial deslegitimació de les Corts Espanyoles. És com ha començat, segurament és un dels discursos més durs que hem sentit mai de Meritxell Batet.
Sí, sí. Acaten la decisió, no? Seria el titular, Armenteres, no volen anar a la guerra, evidentment hi haurà un recurs, no? Perquè no els agrada aquesta decisió.
Hi haurà recurs, però no hi haurà desobediència.
Correcte, acaten la decisió. Tot i que insistim que és una decisió sense precedents, no sé, Antoni, aprofitant sí, que tinc aquí i si vols opinar alguna cosa, em sembla increïble.
Abans d'entrar, ho estàvem comentant amb el Santi, no? Que això obre una greu crisi. Jo no sé si dir-ne fins i tot una crisi constitucional a Espanya, però institucional amb tota seguretat. I ja hi ha el precedent de Catalunya, però em sembla que s'entén perfectament. És a dir, el Congrés dels Diputats encarna la sobirania popular, allà els que nosaltres escollim fan les lleis, i ara un organisme tan important com el Tribunal Constitucional, però que no forma part del bloc del poder judicial. De fet, a la Constitució, el Tribunal Constitucional té el seu propi títol, em sembla que és el títol desè, ha decidit que es paralitza la tramitació d'una llei.
Que no s'ha aprovat.
Que encara no està aprovat. A més, però això ja és una interpretació meva, no? No es van atrevir a fer-ho al Congrés, que hauria sigut molt escandalós. Van dir, bueno, ja ho decidirem dilluns. Van deixar que es votés divendres al Congrés i ara ho han paralitzat, no? Que en certa forma aconsegueix el mateix efecte, però sense que sigui tan escandalós a ulls d'Europa.
Perdona, gràcies a les esmenes del PP, no?
Sí, sí,
ha guanyat, el bloc conservador. Per 6 vots, 6 vots a 5.
6 a 5. Llavors, aquí és on vull recordar, a més, de la manera que es va produir el ple de la setmana passada, com Inés Arrimadas, que està al temps de la pròrroga de la seva vida política, perquè Ciutadans està a punt de desaparèixer, però encara va tenir el valor de dir-li a Meritxell Batet, li dic el mateix que li vaig dir la presidenta Forcadell. Clar, Batet va dir en aquell moment, a mi no m'han advertit, jo encara no tinc cap advertiment del Tribunal Constitucional i per tant avui es votarà amb normalitat. Fixa't que ara sí el té i ha sortit aquesta nit la presidenta del Congrés a dir, doncs esperarem a la solució.
Esperarem.
Sí, però el resultat és que s'anava a aprovar una llei que tenia majoria, perquè era el PSOE i Unides Podem, però era també Bildu, PNB, Compromís, Esquerra Republicana, que estaven donant suport a aquesta reforma. Bueno, esclar, si tu t'acostumes a guanyar els despatxos, el que no guanyes a les urnes, que és el que ha fet el PP amb l'Estatut el 2010, amb la sentència del Tribunal Constitucional i el que ha estat fent a Catalunya en els últims anys, doncs t'acostumes i aleshores la democràcia espanyola doncs entra en una dimensió desconeguda francament, francament preocupant.
Per valor, per valor. Mira, tinc per aquí encara l'Armenteres. És que ha reaccionat el PP, no? Armen diu que aquesta nit ha triomfat l'estat de dret i que espera que el govern espanyol acati aquesta decisió, que és el que ha acabat passant, no?
Sí, un comunicat, si se'm permet l'expressió, eufòric del Partit Popular, comunicat que surt de Gènova, diu que el que va passar dijous passat al Congrés, que és el que relatava ara l'Antoni Bassas, va representar un dia negre pel nostre país, per Espanya, amb un intent del govern de treure endavant mesures a tota costa, sense cap mena de control parlamentari. Sí que és veritat que el que s'estava aprovant, tot i que ho permet la llei, eren remodelacions de llei molt importants, sense els informes que sol acompanyar qualsevol gran llei, informes del Consell d'Estat, debats profuns en comissió. Això es va fer per la via ràpida, amb el tràmit d'urgència, i tot això en aquests moments no existia. Diu el PP també, el Tribunal Constitucional no s'ha deixat influenciar per les pressions del govern i han parat els diputats del PP. Esperem que el govern, diu, acati aquesta decisió.
S'ha de tenir molta barra. Jo vull recordar que hi ha dos, em sembla que són dos o quatre magistrats del Tribunal Constitucional que fa sis mesos que estan caducats i que el Consell General del Poder Judicial fa quatre anys que està caducat. I això, qui ho bloqueja fonamentalment és el Partit Popular. Ara s'esquinja les vestidures i ha tingut aquest èxit parcial de que el PSOE, com estava explicant ara l'Armenteres des de Madrid, hagi tramitat d'urgència tot això sense els informes preceptius i totes aquestes coses. Però, home, qui està bloquejant això des de fa 4 anys, com trenques el bloqueig? És que quan Europa, a més, li està dient a Espanya facin el favor de solucionar el problema que tenen el poder judicial.
A mi que em sembla increïble, sense ser un gran expert, és que tu busquis renovar el Tribunal Constitucional i el mateix Tribunal Constitucional pugui paralitzar això, que és la renovació d'aquest òrgan, no? Em sembla surrealista, això.
Sí.
No?
Sí,
sí. És que no. Vull dir que ell tingui el poder de si em renovo a mi o no em renovo, no? Escolti, vostè... Bé, no sé, ja et dic que no sóc un gran expert, però m'al·lucina, no?, que ell mateix, o sigui, el mateix òrgan pugui decidir sobre si es renoven o no. Perquè, clar, les persones que han bloquejat això ara s'hi estan jugant la feina, també, no? Perquè si el renoven, hi ha alguns que aniran al carrer. És així o no? M'estic tirant a la piscina ara.
Sí, però vaja, no pateixis per ells.
No, que... evidentment, no pateixo per ells. No però pateixis per ells. Que és surrealista que no hi hagi algú extern que pugui dilucidar sobre si es renova o no el Tribunal Constitucional. I hagi de ser el mateix Tribunal Constitucional.
Però és que això està... L'altre dia em parlava amb Eugeni Gay, que va ser vicepresident del Tribunal Constitucional, que és el pare de l'actual delegada del govern a Catalunya, que esclar, quan es va fer el pacte constitucional, al Tribunal Constitucional hi anaven els millors, i eren com homes justos, que tu, quan es reunia, no sabies pas què acabarien decidint. Ara està cantat, en funció de la majoria que hi hagi. Aquells temps han passat a la història, i ara, insisteixo, es lluita centímetre a centímetre, i allà on no arriben les urnes, doncs, escolta, aquell WhatsApp de Cosidó, que era el portaveu parlamentari del PP al Senat, este pacto que hemos llegado, quan anaven a renovar-lo, es bueno, porque controlaremos la sala segunda del Supremo por la puerta de atrás. Bueno, doncs, aquesta és la pràctica política a Espanya.
Bé,
doncs,
molt bé.
És que, a més, tota la crisi de la renovació del poder judicial arranca precisament d'aquest WhatsApp de qui era en el seu dia portaveu al Senat, d'Ignacio Cosidó.
Correcte.
Un parell de detalls només. Al voltant del que deies, Aleix, en aquests moments hi ha 11 magistrats al Tribunal Constitucional perquè n'hi ha un que es va jubilar per un tema de salut i no s'ha renovat. Efectivament, n'hi ha 4 que estan en mandat caducat des de fa mig any i 2 d'aquests 4, de fet, un és el president, són els que ha de renovar el Consell General del Poder Judicial a través d'aquesta nova llei que s'estava tramitant i que des d'aquesta nit ha quedat aturada. Clar, no té cap mena de sentit que aquests dos magistrats, pels quals els hi va la feina, perquè si aquesta llei s'aprova el dijous al Senat i el divendres entra al BOE, automàticament quedaran cessats a la que hi hagi un ple del Consell General del Poder Judicial, no té cap mena de sentit que aquests dos magistrats hagin pogut decidir sobre aquesta llei.
Clar.
Recordareu l'etern debat de l'Estatut, hi havia un magistrat que de rebot va acabar fent un estudi per la Generalitat, se'l va recusar i ell no va poder participar en tots els debats de l'Estatut. Era Pablo Pérez Trems, aquell magistrat. magistrat. Aquell magistrat va implicar que en un constitucional on hi havia 6 i 6 passessin a ser 6 conservadors i 5 progressistes, i la sentència tots sabem la que va ser. Què ha passat aquesta nit?
Mira, doncs perdona, que no han recusat. Perdona, digues. És que està parlant Ander Hill, president del Senat. El podem sentir en directe?
I tant, en directe. Declaració també d'urgència que teníem pendent.
Punto de inflexión en nuestra historia reciente. En 44 años de democracia jamás se había despojado a las Cortes Generales de su facultad de legislar. Su inviolabilidad queda de este modo seriamente comprometida. El proceso legislativo ha sido interrumpido. La decisión del alto tribunal suspende la tramitación de una ley en curso, lo que impide a los legítimos representantes de la soberanía popular ejercer sus funciones y debatir o votar la norma en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico. No existe precedente alguno equiparable a la situación en la que hoy nos hallamos. Desde la presidencia del Senado no podemos sino acatar y dar cumplimiento a la resolución del Tribunal Constitucional, actuando de conformidad con las previsiones legales y constitucionales, lo que no será obstáculo para que, una vez conocido y analizado el contenido y alcance de la resolución, se estudien las vías para preservar la autonomía parlamentaria. Pero tampoco podemos dejar de señalar la gravedad de la situación a la que hoy nos enfrentamos. Se está dando un paso de difícil retorno en la degradación de nuestro sistema democrático. Fue Gregorio Peces Barba, ponente del texto constitucional y uno de los primeros presidentes del Congreso de los Diputados, quien introdujo mediante una enmienda in voce en el artículo 66 de la Carta Magna la garantía de inviolabilidad de las cámaras. En su defensa alegó que la importancia fundamental del poder legislativo y de sus funciones hacen que las Cortes Generales no puedan ser ni interferidas ni coaccionadas ni en sus funciones ni en los locales donde se desarrollan. Esta previsión ha sido considerada por el propio Tribunal Constitucional como condición necesaria para asegurar la plena independencia de las cámaras y, por ende, para el normal funcionamiento de nuestra democracia. Sustraer al Poder Legislativo la tramitación y la votación parlamentaria de cualquier iniciativa en las Cortes Generales supone un grave quebranto de nuestro sistema democrático y nos conduce a todos a una crisis institucional del Estado sin precedentes en nuestra democracia. Pero mucho más grave resulta, si cabe, hacerlo mediante la instrumentalización de quien tiene como principal cometido garantizar la estabilidad del sistema constitucional. Al profundo menoscabo de las instituciones del Estado generado por el injustificable bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional se suma ahora la instrumentalización de este último órgano por parte de quienes irresponsablemente han tratado de obtener de él lo que no pueden extraer del debate legislativo ante las cámaras. La utilización tacticista que se está haciendo de un pilar fundamental de nuestro sistema democrático, como es el Tribunal Constitucional, cuando se le obliga a tomar partido en el juego parlamentario, desnaturaliza su función, perjudicando gravemente su posición institucional y, por tanto, el funcionamiento del Estado de Derecho en su conjunto. Lo que está ocurriendo hoy tendrá un alto coste en términos democráticos mañana. Pero nuestra democracia es fuerte. Dispone de mecanismos para superar las peores crisis. Estoy convencido de que esta vez también lograremos preservar la inviolabilidad y la prevalencia constitucional de las Cortes Generales. Estoy seguro de que la ciudadanía española sabe muy bien, que el Parlamento es la institución central a través de la cual se expresa la voluntad del pueblo y se promulgan las leyes. Quiero hacer un llamamiento a la calma y a la serenidad. La democracia siempre se abre paso. Muchas gracias.
Es nota que Meritxell Batet ha estat molt més diplomàtica que no Underhill, que ha parlat molt més clar, ha dit que estan despullant la tasca legislativa de les Corts, ha dit que estem davant d'una crisi d'estat sense precedents, no ha dit Antoni si era institucional o constitucional aquesta crisi, però ha dit crisi d'estat sense precedents, i ha alertat d'aquest alt cost en termes democràtics. Per cert, Félix Bolaños, ministre de la Presidència, d'aquí a 8 minuts, des de Moncloa, també amb una declaració d'urgència.
Doncs mira, aprofitarem per fer una pausa. Abans, però, deixeu-me anar al Tribunal Constitucional, a la seu del Tribunal Constitucional, també, a Madrid, i tenim l'Arnau Mañé. Arnau, alguna novetat i què ha de passar les pròximes hores?
Doncs mira, després de 12 hores de ple hem sabut, ja tenim la lletra petita del Constitucional, tot just l'acabem de conèixer. D'entrada, el que explicàvem, accepta recurs perquè considera que aquestes esmenes polèmiques s'han fet entrar amb calçador a la reforma del Codi Penal. Un altre argument per tombar-ho és que el Tribunal considera que aquests canvis en les majories judicials tenen massa pes, diu el Tribunal, com per modificar-ho amb unes simples esmenes. El Tribunal també confirma que la suspensió afecta només a les esmenes assenyalades pel PP. És a dir, això de passada podria afectar a tota la reforma del Codi Penal, és a dir, podria afectar a la derogació de la sedició, els canvis en la malversació, però la intenció del govern espanyol i la intenció de les Corts és blindar aquests canvis, així que en principi no hi hauria d'haver problema perquè dijous el Senat doni llum verda, com a mínim, aquesta part del Codi Penal que no s'ha judicialitzat. Per tant, ara caldrà veure com reacciona el Senat, com extreu quirúrgicament aquesta part impugnada pel Constitucional, i haurem de llegir també els 5 vots particulars que han emès els magistrats progressistes, contraris a la decisió que avui els seus companys conservadors, 6 en aquest cas, per tant un més, han imposat al ple del Constitucional.
Molt bé, doncs activats els dos corresponsals de RAC1 a Madrid, a pràcticament 10 minuts per la mitjanit, tant el Jordi Armenteres com l'Arnau Mañé, pendents d'aquesta compareixença del ministre de Presidència, Félix Bolaños. Fem una pausa i ara escoltarem Bolaños i rematarem la tertúlia del Mundial. Hem de parlar, si voleu, de Messi, del possible retorn al Barça, que avui torna a sonar. I us he demanat que penséssiu un top 5 de jugadors que més us han agradat aquest Mundial, a veure si tenim temps de fer-ho, perquè és que l'actualitat mana, eh? 10 minuts i la mitjanit. Ara seguim aquí, el Tu diràs, pendents de l'actualitat general, també.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Volar en globus?
Regala una experiència original aprofitant els descomptes d'aquestes festes.
Camins de vent.
Per Nadal, regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc durant l'any vinent a caminsdevent.com i al 675-100-200.
Caminsdevent.com i 675-100-200.
Els nostres veïns. Aquell noi que no sabem com es diu perquè sempre fa servir els assortidors d'autopagament de la nostra estació Oilbrix. Gràcies per fer-nos estar al dia de la tecnologia. Descobreix les històries a estacionesdeproximidad.es i troba l'estació més pròxima. Oilbrix, powered by Meroil. Estacions de proximitat.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
Ara és el moment.
Descobreix un territori amb encant per compartir amb la família i amics. Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida. Més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura. Gaudeix amb intensitat de tot el que t'envolta. Neu, cultura, gastronomia. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
72.715 72715
Sèrie
14014.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1.
Família! I bones festes a totes les fires i a totes les activitats a què es pot arribar amb transport públic. Bon Nadal, metro, i bus, i tram. Bon Nadal als qui caminen per anar a comprar, passejar i pair els torrons. Aquest Nadal, mou-te en transport públic. Informa-te'n a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Aquestes festes, si necessites un advocat, a Inverlegal.es tenim solucions. Si tens problemes legals, fiscals, administratius, a Inverlegal.es tenim solucions. Però si no ens necessites, gaudeix del Nadal. Des d'Inverlegal.es, només et desitgem bon Nadal i bones festes.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
El Museu d'Art Jaume Morera va néixer a Lleida fa més de 100 anys. En aquest temps ha creat una extensa i valuosa col·lecció. Ara, el museu es transforma i amb la nova ubicació a la Rambla de Ferran iniciarà una nova etapa amb un concepte més ampli i nous significats. Si vols conèixer el seu patrimoni artístic i els detalls del nou projecte, entra a morera.paeria.cat. Transformem el museu. Construïm el nou Morera.
Per menjar peix i marisc de qualitat pots trobar-lo a molts restaurants, però directament del port pesquer, del dia, fresc, de la llotja i cuinat amb un estil gastronòmic suprem, només a La Salinera, al centre de Palamós, al costat del port. Restaurant La Salinera, 972-31-64-74, 972-31-64-74. Un plaer gastronòmic a Palamós de primer nivell.
Busques una assegurança de salut i decessos de confiança i un tracte proper? Montepío Girona és la teva mutualitat sense afany de lucre des de 1929. Truca al 972-486-486 o visita el web montepiogirona.com. Montepío Girona, especialistes en assegurances de salut i decessos, us desitja unes bones festes.
Torna la tercera edició del Pessebre Vivent de Montsant Benet al costat de Manresa. L'únic a tot Catalunya que passa dins d'un monestir medieval mil·lenari. Més de 100 actors, projeccions de gran format i aquest any amb noves escenes i ampliació del recorregut. Tot un espectacle. El 17, 18, 26 de desembre i 1 de gener torna la màgia a Montsant Benet. Corre, no et quedis sense entrades. Més informació a montsantbenet.com.
S'apropen les festes de Nadal, hi ha Plus Fresc i tens la millor qualitat en frescos. Marisc i peix fresc de la llotja, els farcits i la carn de la nostra marca 100% criat a Lleida, les verdures i fruites dels nostres productors locals i les exòtiques.
A Plus Fresc hi trobaràs molt bones ofertes a totes les seccions de frescos. I recorda que si ho desitges t'ho portem a casa. Gràcies per confiar en nosaltres per a crear els teus menús deliciosos. 7 botigues a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Culers, pericos, barcelonins, ho hem aconseguit. Football Emotion es consolida com la botiga número 1 de futbol amb l'obertura de la seva tercera botiga a Barcelona al centre comercial Diagonal Mar. Vine a la inauguració el proper 30 de desembre i troba les millors botes, samarretes, equipacions, accessoris i tot el que necessites per ser futbolista d'alt nivell. Football Emotion, més enllà d'una botiga de futbol.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Els nostres veïns. A la Laura, que diu que ens ve a visitar perquè li agrada que li posin la benzina, però sabem que també ho fa perquè el Toni li explica un acudit nou. Gràcies per regalar-nos un somriure amb cada visita. Descobreix les històries a estacionesdeproximidad.es i troba l'estació més pròxima. Meroil, estacions de proximitat.
A BP creiem que en mereixes més, sense més. Per això, amb el programa Mi BP, estalvia fins a 40 cèntims per litre quan repostis i gaudeix de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Vàlid en Península i Balears. Inclou la bonificació del govern. Consulta condicions a mibp.es.
Lewandowski, Ansu Fati, Gavi, Dembélé, Pedri.
Gaudeix dels cracs del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2023 amb tots els partits de la temporada. Aconsegueix la versió de paret o la de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés, Supercor i Barça Store.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
el 25 d'octubre de 2003.
I el número de la sort, el...
el 10.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
aquí, dos minuts i la mitjanit, amb Santi Noll, Antoni Bassas, David Bernabéu, també amb el Saperes fent tertúlia encara de la final del Mundial, però molt pendents de l'actualitat i d'aquesta notícia del Tribunal Constitucional, que ha acceptat les cauteladíssimes del Partit Popular i ha frenat aquesta tramitació parlamentària de la renovació del mateix Tribunal Constitucional. Bé, mentre esperem el ministre de Presidència, Félix Bolaños, us recordo que s'acosten dies de celebracions. Queden 5 dies per Nadal. Som conscients d'això o no? Queden 5 dies per Nadal. Bé, heu de rebre gent a casa, si heu de fer
celebracions... El Mundial ens ha canviat el pas a tots.
Sí, però ja, ara ja arriba Nadal, val? Ara ja arriba Nadal. De fet, dilluns vinent teniu festa perquè és Sant Esteve i estarem tots fent un bon àpat nadalenc. Doncs bé, a l'Heroi Merlin, si heu de rebre gent a casa, t'esperen moltes idees per millorar casa teva al millor preu i que puguis compartir-hi moments únics. Tingues la teva llar a punt amb productes per tenir un ambient perfecte, productes de decoració a l'Heroi Merlin. Hi ha estores, tenen miralls, tenen il·luminació decorativa, plantes naturals i artificials. Fins al 3 de gener, els millors preus a l'Heroi Merlin. Compra a la pàgina web leroimerlin.es, vés a la teva botiga de referència a l'Heroi Merlin, o si no, tenen aplicació pel mòbil i telèfon 910 49 99 99. 910 49 99 99. Un hogar no neix, una llar es fa. L'Heroi Merlin.
De què rius, Felip?
Perquè un hogar, és que un hogar, no? És un hogar, no?
Un hogar.
Un hogar, no m'agrada un hogar.
Un hogar.